les 10 del matí.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
La col·lecció xipriota del Museu de Montserrat és el títol del quart volum de la sèrie dedicada a les col·leccions arqueològiques que guardava, en el seu origen, el Museu Bíblic de Montserrat, que va fundar el pare Bonaventura Obac l'any 1911. L'edició ha anat a càrrec de Javier Uriach Torelló, que ha comptat amb la col·laboració dels pares Pio Ramon Tregant i Josep de Calassanç La Plana, directors de l'Scriptorium Biblicum i del Museu de Montserrat, respectivament. La publicació del catàleg de la col·lecció de ceràmica xipriota del Museu de Montserrat manifesta la continuació del projecte ja iniciat d'estudiar els materials arqueològics de les diverses seccions del Museu de l'Orient Bíblic i, d'aquesta manera, oferir als especialistes i al públic interessat el coneixement del patrimoni cultural del monestir. L'obra estudia el context i descriu curosament les característiques de la ceràmica que pertany a la civilització de Xipre, una illa que dins de l'àmbit mediterrani es va convertir en un crisol de cultures i que va ser centre de contacte entre les civilitzacions del Pròxim Orient i del món grecoromà. La ceràmica de Xipre va ser molt apreciada en el passat i va ser objecte d'exportació, arribant a altres països i en particular a Egipte. Els textos del llibre són dels investigadors Francisco Gracia, de la Universitat de Barcelona, Maria Teresa Magadán, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, i Carolina López Ruiz, de la Universitat d'Ohio State, a Columbus, Estats Units. La col·lecció xipriota del Museu de Montserrat és un llibre editat per Javier Uriach i el Museu de Montserrat.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besawi i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Música espiritual contemporània. El nou CD de l'Escolania de Montserrat en col·laboració amb el Monestir de Santa Cecília. Obres d'Arvo Pärt, Jordi Dekbardos, Andrew Lloyd Webber i Bernat Vivancos, amarades del sentit de transcendència que proposa l'Institut Art i Espiritualitat Cens Cali i que ajuden a la meditació. Música espiritual contemporània. El resultat de l'esperit que difon Santa Cecília de Montserrat en el món de l'art a través de les veus de l'Escolania.
Que fàcil és acostumar-se a la part bona.
Que fàcil és acostumar-se a fruites i verdures seleccionades en origen.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Per exemple, préssec autèntic de Calanda en safata a 2,79 € al quilo.
Tomàquet de branca a granel per 1,49 € al quilo.
Acostuma't als preus frescos.
També a Hipercor.es.
De vegades una broma, una anècdota, un moment insignificant, ens pinten millor a un home il·lustre que les majors proeses o les batalles més sagnants.
Plutarc, historiador i ensagista grec.
a tota costa.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa, efectivament, arrenca aquí la informació subaquàtica que ens portarà fins les 11 en punt del matí en aquesta edició 741 d'avui dissabte 22 d'octubre de 2016. Molt bon dia. Benvinguts. Com sempre, amb diferents protagonistes, tots ells amb aquest víncul subaquàtic, eh? Avui anirem fins la Costa Daurada. El patronat, juntament també amb l'estació nàutica, està promovent, divulgant la informació que fa referència al fons marí d'aquesta zona de Catalunya, eh? Per promoure el submarinisme a la Costa Daurada. Avui en parlarem. Dissabte 22 d'octubre, avui tanca una nova edició del popular, famós i realment molt prestigiós Open del Hierro, a la illa de Canàries. Avui en parlarem amb el seu director tècnic, el Carlos Minguell. I la primera de les nostres cites, amb uns instants el saludem, és el doctor Andreu Clarós. Vas moderar una interessant tertúlia trobada amb experts que ens va parlar del Titanic. No us ho perdeu, serà en uns instants. Tot això també amb la puntual informació meteorològica per aquest cap de setmana, avui dissabte i demà diumenge. Arrenca, doncs, aquesta edició de tota costa amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero, Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs. Molt bon dia, benvinguts.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Aquest és un silenciós homenatge als que porten la migdiada al cor. Melons i síndries Brunyó. La Mediterrània al cor.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Two-bit philosopher with pointless proclamations on his t-shirt.
Som-hi, doncs, arrenca aquesta edició de A tota costa. Ho fem parlant d'una de les temàtiques que, sens dubte, en moltes ocasions ens ha ocupat en aquest espai de ràdio, no? Per l'apassionament, doncs, que té aquesta història, història del Titanic. Veureu, fa uns dies, exactament el passat 5 d'octubre, es va celebrar una interessant trobada aquí a Barcelona, en la que es va parlar amb determinades persones, tots ells opinions absolutament, doncs, molt a tenir en compte, de com es poden prendre imatge imatges aproximadament a 4.000 metres de profunditat. Avui volem parlar amb el moderador d'aquest debat, d'aquesta interessant trobada, és el doctor Andreu Clarós, com sabeu, apassionat del món submarí, i sobretot que ens expliqui les opinions d'una d'aquestes persones que hi va participar, el Christian Petron. Una persona, un nom doncs, que ningú se li escapa, que és una absoluta autoritat en aquest element de filmació. Doctor Andreu Clarós, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel.
Benvingut i gràcies per atendre'ns, Andreu.
Ja saps que sempre és un plaer per vosaltres.
Igualment, escoltar-te i sobretot avui escoltar aquestes qüestions tan interessants de les que vau parlar entorn al Titanic, que jo crec que continua sent un mite, no?
Sí, sí. Això no, jo crec que no acabarà mai. Crec que cada centúria, cada segle té un mite, i el mite del segle XX va ser, evidentment, el Titanic. Veieu que marxa, torna, es van fent de tot, pel·lícules, es fan obres de teatre, es fan llibres, exposicions, però sempre té un lloc a la memòria col·lectiva. I és curiós, no ha sigut el vaixell que s'han dut més vides, perquè em semblaria, home, potser perquè per aquest tema sentimental. No, no, concretament l'any 45 va haver-hi un Gustloff, un vaixell de guerra alemany, que portava 8.000 persones que van morir. Mm-hmm. És a dir, això comparat amb els 1.400 del Titanic, podríem dir que no és res, però té un misticisme. Aquesta història del Titanic, el que, com va ser, com va passar tot, i el que ens ha arribat dels supervivents i tot, que realment crec que ha calat molt a dintre.
Uh-huh. Què va passar el passat 5 d'octubre en aquesta interessant trobada en la que... Explica'ns qui hi va participar.
Sí, mira, jo crec que sobre el Titanic, podríem dir, s'ha parlat de quasi tot. I no serà l'última vegada que es faci, però nosaltres el que vam fer va ser un abordatge diferent, una forma d'un plantejament de parlar sobre la dificultat d'arribar al Titanic i prendre les imatges, però enfocant-ho des d'un punt multidisciplinar. De forma que, per exemple, aquesta reunió es va fer dintre de lo que les activitats de la Reial Acadèmia Europea de Doctors. Ells em van brindar la possibilitat de fer-ho a la sala i formant part de la secció cinquena, que són les ciències tecnològiques de la Reial Acadèmia. Això ens permetia incorporar un dels membres, el doctor Jaime Rodrigo de la Rucea, que ell és un expert en seguretat marítima del Col·legi d'Advocats de Barcelona, és doctor en dret i enginyeria nàutica, té un palmarès molt llarg, que tampoc el motiu és explicar-ho. Però sí que ell ens va parlar sobre el curt viatge del Titanic i, sobretot, què va representar dintre del concepte de la seguretat marítima a l'abans i el després de l'enfonsament del Titanic. Uh-huh. Això ens situava una miqueta amb la línia de dir, senyors, ara tenim un barco enfonsat i aquest barco, què passa amb ell? Què es pot fer? De qui és? I ell ens ho va anar desgranant totes aquestes coses. A continuació va parlar el senyor Frederic Malagelada, ben conegut, suposo, de tots vosaltres, sí, que és advocat, monitor d'escafandisme, però sobretot és una persona que és un estudiós, jo dic sempre que és un descobridor d'embarcacions, que busseja el mar i busseja a la seva biblioteca, que és immensa. Després estava un arqueòleg, perquè necessitàvem també arqueòleg i museòleg, i era el senyor Pere Izquierdo, que aquest ha sigut director del Museu Arqueològic de Catalunya, i bueno, ell ens va explicar sobre... Es pot fer arqueologia subaquàtica a 4.000 metres de fons? I jo crec que la conclusió, perquè és el que vosaltres, jo suposo que esteu esperant, és sí, només canvien les formes. I les formes és que fins als pràcticament 900.000 metres és una forma d'arqueologia a partir dels 4.000, perdó, dels 1.000 en endavant, 4.000, sí. 10.000, ja és una altra història, però sí que es pot fer. Després, clar, ens vam posar, però és fàcil prendre imatges, i vam agafar en el Josep Maria Castellví que ens expliqués els límits de la imatge submarina com els mortals ho coneixem. És a dir, el bussejador que porta la seva càmera, portarà les barreges, quin és el tope, i ell ens va parlar d'aquests 100 avui en dia, perquè tot és millorable i segurament ho serà, 120, 130 metres, i és el màxim que arriben. I, però llavors ens quedava el repte de, bueno, i què fem més avall? I aquí és on en Cristian Petrón ens va deleitar explicant moltes coses que si vas preguntant anirem fent-ho a poc a poc per no cansar.
El Cristian Petrón, que és una de les persones, una de les poques persones doncs, que ha tingut l'ocasió doncs, de baixar, de veure en persona doncs, el que queda del Titanic. Per cert, què queda del Titanic?
Mira, el Titanic sabeu que es va partir en dues meitats, que una va baixar la part frontal, la proa, va baixar, va caure suau, va anar com planejant dintre de l'aigua i va quedar, la veritat, bastant ben, anava a dir, aterrada, però deu ser amarada, en el fons, encara que sigui terra. I l'altra meitat va caure, o va anar caient donant voltes i va anar desperdigant molts dels objectes que portava a l'interior, màquines, és a dir, de tot tipus de restes, i va caure a una distància d'una milla aproximadament una de l'altra. Llavors, què queda? Queda molta cosa, però una de les troballes del Cristian Petrón, penseu que el Cristian Petrón va ser, el 1996, va fer 15 viatges, és a dir, 15 baixades al Titanic per fer tota una sèrie de documentals, 4 documentals per la Discovery Channel. Van agafar mostres, van mirar, van fotografiar tot, i una de les coses potser més impactants és que tenim Titanic per 100, 150 anys. No quedarà res més.
És curiós, És curiós. En fi, aquesta interessant trobada en la que hi van participar, com veieu, absolutament veus autoritzades, que van aportar segurament molts arguments, molts enfocs, tots ells molt interessants, i tots ells en cada un dels segments en els que són experts, no? Tornant al Cristian Petrón, què és el que va explicar que et va cridar més l'atenció, Andreu? Tu, com a moderador que feies en aquell moment, que diguis, caram, això no ho sabíem, aquesta dada no l'havíem sentit mai.
Sí, mira, per exemple, una de les coses, tots sabem que l'aigua és molt més densa que l'aire. Per això, les fotografies submarines, doncs, tens un màxim 3 metres, 6, 9, 10 metres, més enllà ja és molt difícil. Que per fer un barco tan gran, tan gros, per fer imatges tan llargues, necessitaven una il·luminació brutal. Però aquesta il·luminació tenia que estar al costat del barco. Estaven al fons. I llavors va haver-hi un concurs internacional que es van presentar multitud de gent, d'aventurers i d'inventors, i ell va ser precisament el que ho va guanyar. Va idear un sistema que, bueno, és molt complicat d'explicar oralment i així per un programa de ràdio, però només perquè us doneu compte d'una cosa. Qualsevol cable elèctric baixat a 4.000 metres de profunditat, per la pressió, el plàstic o la goma es deforma, estrangula i acaba trencant el cable. És a dir, això ja era un dels reptes. Què van tenir que fer? Pues tots els cables estaven passats per l'interior de mangueres, sabeu aquelles mangueres d'abans de regar, aquelles negres que eren de cautxo, que anaven amb una reixa de fibra vegetal per dintre, pues allà dintre van passar els cables i ho van omplir tot amb oli, perquè l'oli, com que no es pot comprimir, llavors no segava els cables. És a dir, ja només amb el tema del cable, les bateries exactament igual. El problema de poder-ho baixar, poder-ho connectar a distància que no fos per cable elèctric, sinó que amb una espècie de mandos acústics, que quan enviaven una senyal acústica, clac, les llums s'encenien o s'apagaven. Però van aconseguir que tot el sistema de focus, que eren 4 torres de llum, les podien deixar amb una flotabilitat de com si pesessin un quilo. De manera que amb el submarí que baixaven ells, amb el braç articulat del submarí, agafaven les torres i les desplaçaven per deixar-les en el punt que ells volien que il·luminés. Bueno, jo realment vaig tenir una sensació de dir, jo crec que només hi ha una cosa al món que és igual, que deu ser sortir amb una nau a l'espai, que estàs amb un element que no és el teu, que probablement és tot fosc, fred, que saps que el mínim fallo és mortal, i que depens de la tecnologia, que et facin tornar, que no falli res. Per exemple, el Cristian va explicar també de la càmera que la tenim exposada precisament ara a Girona, en el Museu del Cinema, dintre de l'exposició que estem fent del centenari de la primera pel·lícula de ficció submarina del món. Uh-huh. Aquesta càmera va estar dissenyada per poder baixar amb aquesta profunditat i té dues característiques. Una, la lent es deforma amb la pressió, amb la qual quedaria desenfocada. Pues ells ja van calcular que el millor enfoque és el que estaria a la vora de 4.000 metres de profunditat. El qual ja és una situació una mica impactant. I la segona ens va dir, hem tingut que calcular molt bé la resistència de la càmera perquè aquelles profunditats i amb aquella pressió, si la caixa es tanca de la càmera de vídeo que portaven hagués implosionat, hagués trencat i s'hagués patat, la onda d'implosió que genera ha portat que el submarí igualment hagués explotat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
És a dir, que ja veieu que estem parlant d'unes altres dimensions, són conceptes que realment nosaltres no, pobles mortals, no som conscients.
La veritat és que s'ha, en fi, en aquestes profunditats tot realment s'ha de tenir absolutament calculat en la, doncs, interessantíssima, apassionant aventura, doncs, de poder veure amb els teus propis ulls aquest vaixell que deien que era insubmergible, que era indestructible, doncs, en fi, de quina manera es van equivocar, no? De quina manera es van equivocar?
Sembla ser que van haver-hi una sèrie d'errors, perquè ells han descobert, han tret molts fragments. I una de les coses que han trobat és que els perns, en aquella època els vaixells anaven, no anaven amb soldadures, sinó que anaven plaques que anaven collades amb perns a l'interior de l'estructura. Llavors, el que va passar és que han descobert que aquests perns no era la qualitat de ferro correcta. Uh-huh. El metall de ferro que van emplear no era prou bo i llavors sí que tenia resistència en sentit forces longitudinals, i per exemple el cargolar el pern, però davant d'un cop lateral, és allò que si li dones un cop amb un martell lateralment, es trencava fàcilment. I quan van tocar amb l'iceberg, el traumatisme al cop va ser lateral. I això va fer que pac, anessin saltant a tots aquests perns i això va provocar que es anés obrint el forro de l'embarcació, del barco, es anés a poc a poc obrint i donant entrada a tota l'aigua.
Imagina't les vies d'aigua que devien haver.
Bueno, tremendo. Com perquè tot allò que anés a pico només en 3 hores i poc, no?
Déu-n'hi-do.
Allò tenia que ser tremendo,
Déu-n'hi-do. En fi, interessantíssima trobada la que es va produir el passat 5 d'octubre, parlant del Titanic com a element fonamental. Realment, hi ha molts arguments. Nosaltres avui volíem posar toc d'informació en aquesta interessant trobada en la que hi van participar totes aquelles persones que ens ha comentat l'Andreu Clarós. Per acabar, Andreu, no volem deixar passar l'oportunitat. Crec que en fi, sempre et roden històries pel cap a tu, canvien de tema i no volem deixar passar l'oportunitat, històries totes elles vinculades amb el sector marítim, d'un centenari, no? Un centenari que va passar en el 1917 i què passarà en el juny del 2017.
Efectivament. El 1917 era la Primera Guerra Mundial i en el Golf de Sant Jordi, a Tarragona, entre el Cap de Salou i el Cap de Tortosa, que seria la punta del Delta, en aquella època les aigües nacionals o les aigües territorials d'un país era poques milles, 5 milles, de forma que els vaixells normalment tiraven pel dret i anaven de punta a punta, travessaven tot el golf, des de cap a cap. Però, com que hi havia els submarins alemanys, tenien que donar la volta i entrar. Aquells vaixells agosarats o que anaven curts de temps, si no veien cap llum, creien que estaven segurs, tiraven pel dret i allà els esperava un submarí alemany que se'ls anava enfonsant. L'any 1917 va ser l'any que va haver-hi el nombre màxim d'enfonsaments. Per això, l'any que ve, 2017, dintre de la Festa de la Mar de la Federació Catalana de Patrimoni Marítim i Fluvial, farem una exposició sobre tots aquests vaixells enfosos en allà. Comptarem amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que és el que ens ajudarà a organitzar-ho tot, a la Federació Catalana de Patrimoni Marítim i Fluvial, i, entre altres, i una peça fonamental és en Josep Maria Castellví, que es coneix tots aquests vaixells, que ha baixat a tots ells, que els té fotografiats, filmats, o millor dit, gravats en vídeo, i al mateix temps té, ha historiat, ha buscat els arxius, tota la informació dels submarinos que ho van fer, dels vaixells, de les tripulacions, realment amb un llibre que és espectacular. I, bueno, crec que pot ser una gran festa per tota la gent que li agradi la mar, la història i la recuperació del patrimoni. Mm-hmm.
Indiscutiblement, un projecte en el que hi participa el Josep Maria Castellví, èxit segur, eh? Com a mínim, dona les dades, allò que diu amb exactitud, però clavada, eh?
Sí.
Més professional això, no es pot ser.
Al mes de juny de l'any que ve, a l'Ametlla de Mar, us esperarem el dia 10 per poder fer assistir a moltes coses.
Segur.
Ja anirem explicant amb calma.
Segur que sí. A mesura que s'acosti doncs, aquesta cita, doncs, anirem parlant d'aquesta gran festa de la mar, aquest centenari doncs, d'aquesta terrible època, l'any 1917, però bueno, ara 100 anys després es recorda d'una altra manera. En fi, amics, doncs avui volíem arrencar aquesta edició de Tota Costa amb l'Andreu Clarós, doctor Andreu Clarós, que ens ha explicat doncs, tots aquests arguments. N'hi han molts d'altres, no? Avui no tenim temps, però a veure si tenim més ocasions més endavant per parlar doncs, d'aquesta apassionant història, real història, de l'enfonsament del Titanic. Andreu Clarós, també una abraçada ben forta i gràcies.
Gràcies igualment a tots vosaltres.
Per cert, has bussejat en el hierro tu o no?
No.
No?
Falta.
No saps el que et perds, eh? Anem cap allà. Aquesta setmana s'està produint i s'està celebrant a l'Open Photosub del Hierro, l'illa del Hierro, de fotografia. De seguida en parlem. Una abraçada, Andreu, gràcies.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Arriba el temps. De seguida aquesta previsió meteorològica per avui dissabte, demà diumenge, i efectivament anem cap al Hierro, eh? Aquest dissabte, avui mateix, es tanca una nova edició d'aquest Open Photosub Isla del Hierro, eh? Avui en parlem amb la veu, podríem dir, més autoritzada per parlar-ne, que és el Carles Minguell. Tornem de seguida.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a Tota Costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Propostes de carn i peix, pasta, amanides, ingredients mediterranis que t'encantarà redescobrir al restaurant Canet, de Barcelona. Un ambient vintage on el temps es para i el sabor es converteix en el gran protagonista. Reserva la teva experiència amb nosaltres al 93 205 0768. Som al carrer Canet 3850 del barri de Sarrià de Barcelona. Restaurant Canet, on el gust i el sabor ho donen tot. www.canetsarrià.com.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Ambient de tardor avui a tot Catalunya amb força núvols i també amb precipitacions. A distribució molt irregular, però que a la costa poden arribar a ser moderades. Pel que fa als vents, hem de parlar de vents bàsicament del sud i del sud-est al llarg de tota la costa catalana, amb una mica de marejol aquest matí, però maró de cara a la tarda, i és que a la tarda es pot reforçar una mica aquest vent. De cara a demà es manté la situació de vents del sud, amb marejol, però àrees de maró i una mica de mar de fons. Cal dir, però, que demà diumenge s'obriran moltes més clarianes i només quedaran alguns ruixats febles a punts de les comarques del litoral i també del prelitoral. La setmana que ve vindrà marcada sobretot per les altes temperatures de més de 25 graus. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, es troba situada al voltant dels 22 graus al llarg de tota la costa.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte a toda costa que nos une una pasión común.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Padi, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Padi, buceamos para divertirnos.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Efectivamente, nos situamos ahora mismo en las Islas Canarias, en la Isla del Hierro. Sabéis que este mes de octubre, desde luego, la protagonista, yo diría fundamental, de este panorama subacuático, precisamente está en esta Isla del Hierro, ¿eh? Coincidiendo este mes con el 20 aniversario del OVEN Fotosub y el 5º aniversario de la erupción submarina, recordaréis, del Hierro. El Cabildo Herreño ha proyectado un mes, este mes de octubre, con diversas actividades que se vienen desarrollando en los tres municipios englobados en el proyecto insular El Hierro, un puerto de vida. Bueno, y uno de los aspectos fundamentales de esta actividad subacuática en esta Isla del Hierro, este mes de octubre, es el Open Fotosub. Lleva a su 20ª edición, 20 años celebrando este encuentro, y hoy queremos, hoy sábado, precisamente que se cierra este Open. Bueno, pues a ver qué es lo que se ha ido gestando a lo largo de toda esta semana, ¿eh? Hablamos de todo ello con su director técnico, es Carlos Minguell. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Pues muy bien, aquí en la Isla del Hierro, en la Restinga, como cada año.
Qué bien, qué bien. No está mal lo que se ha montado en torno a la isla este mes de octubre, ¿no?
Sí, la verdad que se han hecho muchas actividades celebrando estos 20 años de Open Fotosub, de promoción del buceo en el Hierro. Se ha hecho desde concursos de fotografía y de pintura para niños, actividades como travesías a nado de larga distancia, y por supuesto, pues ahora lo que estamos es sacando fotos debajo del agua.
Bueno, dos décadas han pasado desde ese 1996, si no nos han dado mal el dato, creo que ese es el año en el que se gesta esa idea pionera en Canarias, que desde luego ha tenido una trayectoria realmente imparable, con un panorama internacional de la fotografía submarina que se ha convertido, en fin, uno de los principales destinos del mundo, ¿no, Carlos?
Sí, el Hierro, hoy día sabemos todos que es un sitio excelente para bucear y prácticamente el destino por excelencia de Europa en cuanto a calidad, pero hace 20 años no era conocido. Precisamente todo lo que es el Open Fotosub, Isla del Hierro, se crea para dar a conocer esta realidad y sí, ha funcionado. A tantos años vista, ahora sí podemos decir que ha situado, ha sido decisivo para situar a la isla como destino de buceo.
Una isla absolutamente preparada para desarrollar esta actividad deportiva, en fin, por las dimensiones de la isla, creo que son 9 centros, ¿no?, que están ahora mismo instaurados en lo que es la isla.
Sí, en la Restinga, que es el núcleo de buceo de la isla, y hay 9 centros funcionando constantemente.
Bueno, pues desde luego un destino inigualable, un destino en el cual se ha desarrollado, como venimos contando esta semana, a lo largo de esta semana, hoy sábado finaliza, se cierra, concluye ese Open Photosub. Por cierto, un Open, Carlos, esta edición de este año con diferentes modificaciones y sobre todo novedades. Cuéntanos.
Bueno, desde principios de año ya se inició el Open Photosub Online. A lo largo de 8 meses, hasta agosto, los participantes que lo desearan pues acudían al hierro y salían con los centros de buceo autorizados. Y esas fotografías cada mes eran juzgadas por un jurado popular que elegía la mejor imagen de cada uno de esos 8 meses. Al final, todas las imágenes finalistas las dio un jurado profesional, que fue el que hizo la clasificación del Open Photosub Online, y estos ganadores de las 8 mejores fotografías del mes pues son los que están ahora mismo esperando que se den los resultados del desafío Photosub, que se ha celebrado ayer y anteayer en aguas de la Restinga. Y de manera paralela también se ha celebrado desde el miércoles hasta el viernes el segundo Open de la Biodiversidad, que es Casa Fotográfica en Amnea, una actividad que también está en alza, muy muy divertida, y que aquí tiene la particularidad de que no solo se fotografían peces, sino también se fotografían algas.
Bueno, esa modalidad, efectivamente, recoge lo que nos cuentas, que desde luego está en auge total. Los participantes, en fin, la gente que se aficiona a esta actividad realmente le vuelve loco, ¿no? La apasiona, y desde luego tienen que tener un aguante importantísimo, ¿no?
Sí, es una mezcla de casa y Photosub, ¿no? No solo son fotógrafos submarinos en el sentido tradicional de la palabra, sino que además son generalmente excelentes apneístas. Y una cosa que a veces perdemos de vista, y muy buenos conocedores de la biología, ¿no? Tienen que reconocer las zonas con mucha intensidad, porque el número de especies que llegan a fotografiar en las 5 horas de una jornada es realmente sorprendente. No sabes de dónde sacan tantos peces, por ejemplo, ¿no? Que es lo más típico que se fotografía en todos los concursos de casa fotográfica. Hay veces que sacan más de 60 especies de peces en esas 5 horas. Y a ti te preguntan por 60 especies de peces, solo que las nombres en la zona en la que estás acostumbrado a bucear, y probablemente no llegas a hacerlo.
Sí, sí. Bueno, estamos hablando con Carlos Miguel, es el director técnico del Open Photosub Isla del Hierro, desarrollando y explicando todas las novedades que esta edición de este año pues ha comportado. Hoy sábado concluye. De hecho, creo que ahora mismo está reunido el jurado, deliberando, ¿no?
Sí, los jurados. Hay un jurado que tiene que juzgar el desafío Photosub. Y tenemos en otra sala otro jurado que está con las imágenes del Open de la Biodiversidad.
Sí. ¿Qué tal el jurado? ¿Muy duro?
Siempre es duro.
Sí. Exigente, duro y exigente.
Sí, es muy complicado el determinar cuál es la mejor colección. Por ejemplo, en el desafío Photosub es una colección de 6 imágenes libres, digamos. Pueden presentar de cualquier categoría, una colección que resulte variada, equilibrada. Y para el jurado siempre es muy muy difícil decir cuál es la mejor colección, porque suele ser muy muy igualado. Y en el caso del Open de la Biodiversidad es un trabajo enorme, porque se presentan centenares de imágenes, muchísimas especies. El jurado tiene que verificar que se trata de la especie que está diciendo el participante. Y luego, menos mal que se emplea la informática, porque determinadas especies tienen mayor valor, ¿no? Hay unos coeficientes por especie que multiplican las puntuaciones, y claro, es un compendio entre el número de especies que consigue fotografiar, la dificultad que tienen las especies que ha fotografiado, y luego la valoración en parte de que haga el jurado de su calidad fotográfica, ¿no? Porque un jurado que se lo tiene que trabajar mucho.
Sí. ¿Hay alguna especie que sea especialmente perseguida para esos fotógrafos?
No, hombre, las especies más raras, más difíciles de ver, más inhabituales, son las que tienen coeficiente 3, son las que tienen el mayor coeficiente y evidentemente son las más buscadas. Eso cambia en relación a qué sitio, ¿no?, se está haciendo la competición, pero sacan especies rarísimas. A veces, especies, por ejemplo, que no he visto buceando en Canarias, y ellos van y las sacan en un rato. O sea que sí, se lo trabajan mucho. Han sacado grandes atunes incluso, que son muy difíciles de ver cerca de la orilla. No sé, sí, la verdad que es admirar lo que hacen.
Bueno, pues veremos a ver qué da de sí esa edición del Open Photosub. Repetimos, hoy, ahora mismo se está el jurado ya reunido, deliberando, y desde luego la semana que viene os informaremos de quién ha sido, en fin, las personas, los buceadores que se han llevado los primeros lugares. Te quería preguntar ya para finalizar, ¿no? Estabas hablando ahora mismo de especies, coincidiendo con ese 20 aniversario del Open Photosub, hay otra, en su momento, triste coincidencia, que es el aniversario de la erupción submarina del Hierro. Bueno, hace 5 años, desde luego, eso fue realmente un panorama muy malo para la industria del buceo en la zona, en la isla, pero la verdad es que la naturaleza, nunca mejor dicho, es absolutamente sabia y, bueno, dicen que todavía hay más vida de la que había, ¿no, Carlos?
Bueno, desde luego lo que no hay es menos. Este año en particular, los últimos meses de verano, la cantidad de especies, de animales, cetáceos, tiburones, muchísimas mantas, muchísimas mogulas, la gente ha visto muchísimo. Y en estos días, de hecho, los participantes y otros grupos que están saliendo también a bucear con los centros de buceo, han llegado hasta a ver grupos de 14 mantas. Entonces, sí, la vida está como siempre en el Hierro, que siempre fue mucha, y lo que dices de la erupción volcánica de hace 5 años, pues sí que la verdad que en ese momento fue traumático. Yo lo recuerdo perfectamente porque cuando nos dieron la noticia, estábamos cargando los furgones en Tenerife para llevar el material y cosas que necesitábamos. Sí. Y me llamaron, mira, no vengas. De hecho
esa edición del Open se suspendió, ¿no?
Sí, suspendió in extremis con todo el dolor de nuestro corazón, porque había gente que ya tenía viaje previsto, tenía los vuelos comprados, estábamos hablando de 20 largos participantes, pero es que no quedó otro remedio. Yo estaba cargando las cosas en la furgoneta cuando me llegó la noticia.
Sí, sí. En fin, bueno, pues 5 años después todo ha vuelto a estar en su lugar. Esa vida marina, pues absolutamente quedará reflejada en esas fotografías fantásticas que estoy convencido que se habrán desarrollado en este Open Photosub de la biodiversidad, con un objetivo, desde luego, primordial, principal, que es la promoción, la divulgación y la conservación de las especies marinas de esta isla del Hierro. Querido Carlos Minguell, gracias por atendernos, que sea y que acabe la fiesta. Creo que esta noche hacéis, en fin, algún fin de fiesta, ¿no?
Sí, este entrega de premios y programas de resultados, pues yo creo que va a estar muy bien, en familia, divertida, va a haber sorpresas y luego fiesta, como siempre, para terminar la noche.
Seguro que sí. Que os lo paséis más que bien, ¿eh? Gracias, Carlos, un abrazo. Pues,
muchas gracias.
Gracias y muy buenos días desde Barcelona. Bueno, de la Isla del Hierro, enseguida seguimos hablando de buceo, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa, nos vamos a la Costa Dourada, ¿eh? Desde luego la estación náutica, con un interés absolutamente notable. De hecho, se hizo una presentación del buceo en la Costa Dourada en la última edición del Salón Náutico la semana pasada, ¿eh? En unos instantes saludamos a la vicepresidenta de esa estación náutica Costa Dourada. Volvemos enseguida.
Bueno, soy Santiago Acosta, submarinista como todos los que amáis este programa, y os envío un saludo a toda costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
y encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
En Casa Bautista llevamos ofreciéndote el mejor jamón desde 1925. La denominación de origen de esa de Extremadura, ahora directa a tu casa, desde jamonescasabautista.es y el 927-380311. No lo dudes, a la hora de comprar, apuesta por el buen gusto y la mejor calidad. jamonescasabautista.es, la compra online con más sabor. Recuerda, 927-380311.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
...17 de abril, 22 horas... longitud 47 grados este... latitud 10 grados sur... profundidad 25 metros... aquí la vida pulula salvaje y tranquila... cruel... sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas... aquí... hay una ley... unos secretos... distintos a los de la tierra...
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
Final d'aquesta edició de Tota Costa és l'edició 741 d'avui dissabte 22 d'octubre de 2016. Per cert, dissabte següent a la celebració del Saló Nàutic Internacional de Barcelona, per cert, amb molt bones dades i molt bona participació del públic, eh? Un públic, doncs, que va trobar, doncs, segurament moltíssima informació al voltant d'embarcacions i, en definitiva, al voltant del sector del món del mar, eh? Es van fer diferents presentacions, molt interessants. Una d'aquestes presentacions, precisament, es va portar a terme el dimecres 12 d'octubre, i és la presentació, va ser la presentació Costa Daurada Diving Snorkel Experience. Bàsicament és un projecte per donar a conèixer sobretot el patrimoni subaquàtic d'aquesta zona de Catalunya, de la Costa Daurada, eh? Per això s'està potenciant el submarinisme a la zona com, podríem dir, un nou producte a nivell turístic, eh? Avui en volem parlar i volem saber de quina manera es potencia aquesta realitat, aquest patrimoni subaquàtic que té la Costa Daurada. I hi ha una entitat, que és l'Estació Nàutica de la Costa Daurada, que està absolutament involucrada en aquest projecte. Avui en parlem amb la seva vicepresidenta, que és la Eli Bonfill. Eli Bonfill, com estàs? Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Què tal? Precisament aquesta presentació la vas portar a terme tu, no?
Sí, exacte.
Com va anar? Explica'ns una mica què és el, i quin era el missatge que volíeu transmetre.
Doncs una miqueta la idea de l'iniciativa és, per primer cop, juntar totes les empreses de busseig i d'esnorkel que estem treballant aquí, a la zona del que seria el Golf de Sant Jordi, és a dir, del Cap de Salou fins al Delta de l'Ebre, una mica per promocionar, doncs, que aquí es pot bussejar, que és un busseig de qualitat, és un busseig molt xulo, amb molts tipus d'activitats diferents i on hi ha empreses que tenen molta experiència i fa molt de temps que ja estan fent coses aquí.
Mm-hmm. És una mica injust, no? Parlem de la realitat, perquè sempre que, en fi, el sector del submarinisme, doncs, es parla d'immersions, tirem cap amunt, no? Tirem cap a la zona de Girona, però, evidentment, Tarragona també té indrets, zones molt interessants, com el que dius. S'han fet guies subaquàtiques, no tantes, evidentment, com de la Costa Brava, per exemple, però sí que s'han fet interessants guies. Explica'ns una mica grans trets, no? Què és el que es pot o quina sorpresa trobarà el submarinista que s'acosti a la Costa Daurada i que confiï en aquest reconeixement, no?, de la riquesa subaquàtica.
Doncs mira, per començar tenim el Prat de Posidònia més extens de Catalunya i el més ben conservat, que és a la zona de l'Ametlla de Mar i Rodalies. Per tant, a la gent que li agrada el paisatge aquest dels alguers de Posidònia, doncs és un lloc molt, molt bonic i que allotja gran diversitat d'espècies, perquè ja sabeu que la Posidònia doncs és un hàbitat molt important per la reproducció i per la cria d'espècies, sobretot dels exemplars més petitets, i això fa que tinguem doncs, moltíssima vida a veure. No? Que molta gent es pensa que aquí potser les aigües són tèrboles, no? I que no hi ha molta vida, i és tot el contrari. Gràcies a la Posidònia, les aigües són molt transparents en general, evidentment que tenim dies de tèrbolesa com a tot arreu, però en general, i sobretot a l'estiu, l'aigua és molt transparent i molta gent la compara amb les aigües de Balears moltes vegades, i tenim moltíssima biodiversitat. El que passa és que doncs, hem d'aprendre a valorar que cada zona té les seves singularitats. No?
Sí. Mm-hmm. En quant a vida marina, quina és la més habitual, no?, de vida marina?
Doncs una mica el que pots veure a tot arreu. No? A nivell de peixos pots veure els peixos típics, pots veure petits meros, pots veure corballs, pots veure fadrins, donzelles, castanyoles... Pots veure cefalòpodes, no? Pocs i sèpies amb bastanta facilitat, que és una zona que tenim molta roca, perquè la gent també es pensa que la costa és molt sorrenca. I, evidentment, hi ha moltes platges que són de sorra, però també tenim una costa rocosa, de penya-segat més petitet, potser que el de la Costa Brava, més baix, però una costa calcària i rocosa que, clar, és perfecta per tots aquests peixos que busquen amagatall o per als animals com els pocs, no? Que busquen llocs on amagar-se.
Sí. Les característiques...
Són bastant boniques, l'exemple de Borgònia Blanca.
Sí.
Pensant una mica els bussejadors, a vegades els agrada aquest tipus d'animals, no? Així més vistosos i més peculiars, doncs també tenim borgònies aquí.
Uh-huh. Eli, et volia preguntar sobre les característiques. Bàsicament, una immersió tipus, no? En quant a profunditat, no? De quina profunditat podem estar parlant?
Doncs moltes de les immersions aquí es fan des de costa, no? Que és el que s'anomenen d'infanteria, no?
Sí.
Perquè la costa ho facilita, és una costa que li costa agafar fondària, i llavors les immersions de costa es fan fins a uns 12 metres, 13 metres, habitualment. I això està molt bé per la gent que està començant, no? Jo penso en algú que acaba d'acabar un curs de busseig, que encara se sent insegur, no? Que no confia en les seves capacitats, encara li fa respecte a la fondària, o no controlar. Aquí és una zona perfecta per això, perquè estem parlant d'això, d'aigües transparents, de no molta fondària. Moltes vegades les immersions de costa les podem fer dins de boies, per tant això t'ofereix molta seguretat, no? Que no sortiràs de fora i et passarà un barco pel costat.
Sí.
I això dona com molta tranquil·litat. I després les immersions que es poden fer des d'embarcació, doncs es pot baixar fins als 30 o 40 metres tranquil·lament. Hi ha diverses barres de roca, tenim també alguns vaixells enfonsats, vaixells de pesca que s'han enfonsat, i també tenim pels bussejadors tècnics el correu, el Cabur, que és un vaixell que es va enfonsar a la Primera Guerra Mundial i que està justament l'any que ve, el 2017, serà el centenari del seu enfonsament, que el que seria la part més alta del vaixell està a uns 45 metres de fondària i està superben conservat. Eh? Per tant, és un gran atractiu pels bussejadors tècnics, aquests que busquen això, no? La fondària i el repte de bussejar en derelictes.
Bé, doncs aquests són els arguments, aquest és el patrimoni subaquàtic que es desenvolupa en aquesta trobada, en aquesta presentació que es va celebrar en aquest marc del Saló Nàutic Internacional de Barcelona el passat dimecres 12 d'octubre. Ens en va donar informació la Eli Bonfill, n'estem parlant avui com a vicepresidenta d'aquesta estació nàutica de la Costa Daurada. No? Evidentment, doncs, també per promoure una tipologia de turisme tal concreta com és aquesta, Eli, imagino que també teniu el recolzament d'entitats públiques que també aposten una mica per dinamitzar-lo, no?
Sí, sobretot doncs, tenim molt suport dels consells comarcals, dels ajuntaments i dels patronats de turisme, no? Que volen apostar doncs, per aquest tipus d'activitats, no? Perquè intentem que la gent vegi el busseig o l'esnorkel com una activitat que pots fer en família, o que pots fer amb la colla d'amics, no? Una activitat que és per tothom i que hi ha per tots els nivells. No?
Sí.
Doncs, pels més porucs poden fer esnorkel, els més valents poden fer busseig, i hi ha per tots els nivells, no cal fer molta fondària si no vols, i si vols fer fondària també la pots trobar.
Uh-huh.
Per això, de cara als ajuntaments, doncs és un producte molt interessant. Sobretot perquè estem muntant activitats conjuntament, o paquets conjuntament amb allotjaments de la zona, una miqueta amb la idea de sostenibilitzar també.
Uh-huh. Ja per acabar, Eli, parlàvem de submarinisme, no? Però no hem profunditzat en el snorkel, que, en fi, teniu uns recorreguts també molt interessants, no? I precisament molt adreçats al que deies, no? En aquest àmbit familiar, amb criatures, petits, es poden practicar doncs, aquesta activitat de l'esnorkel sense cap perill, i els aporteu a indrets doncs, que realment es veu un cert moviment de vida marina.
Sí, la gent se sorprèn, no? I jo crec que aquest és un dels avantatges, no? D'aquí, que arran de la tovallola, a pocs metres de la teva tovallola,
sí,
tens moltíssima vida i no tens molta fondària, per tant, a la gent no li fa tant de respecte, no li fa tanta por de ficar-se i fa que sigui més assequible per tothom.
Mm-hmm.
I la gent se sorprèn, i a més, la temperatura de l'aigua aquí és molt bona, no? Penseu que ara mateix aquestes dades estem a 23 graus.
En l'aigua de mar. Déu-n'hi-do, doncs està molt bé. Encara està molt bé.
És un avantatge que tenim aquí.
Exacte.
Potser doncs, tenim un parell de graus per sobre de la temperatura, perquè ho veiem més al nord de Catalunya.
Mm-hmm.
I això fa que puguem passejar més còmodament, no? Com més confort, durant molt més temps.
Durant tot l'any preteneu doncs, fer aquesta difusió? Voleu que vingui a fer submarinisme a la gent durant tot l'any?
Sí, aquesta és una mica la idea, no? Perquè aquí la temperatura de l'aigua baixa dels 12-13 graus com a molt ample idea. Per tant, no és una cosa excessivament freda i és una mica la idea, no? Que puguem promoure un busseig anual, no? Un busseig mm-hmm. més de temporada.
Sí. Doncs aquí teniu aquesta realitat del patrimoni d'aquesta zona, de la Costa Daurada, que doncs està, d'alguna manera, impulsant la participació d'aquestes activitats esportives, que és el submarinisme, l'esnorkel, entre tot aquell que vulgui conèixer els fons marins d'aquesta Costa Daurada. Organitzat per l'Estació Nàutica de Costa Daurada, es va portar a terme aquesta presentació, que avui, reduïda, l'hem fet doncs, pública en aquests micròfons de Ràdio Estel. Eli Bonfill, gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres.
Gràcies, fins una altra, que sigui tot un èxit.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Aquest és un silenciós homenatge als que porten la migdiada al cor. Melons i síndries Brunyó. La Mediterrània al cor.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta informació, subaquàtica de tota costa. Tornem de seguida obrint una nova entrega de Trotamundos en aquesta mateixa sintonia. Us hi esperem. Fins ara mateix. Tonight, stop kidding yourself, you're saying goodbye.